aquesta gent tenien masses propietats i masses guanys per la poca facturació que declaraven. Ells deien que tenien uns ingressos anuals d'uns 22.000 euros per la guingueta, és a dir, per aquest xiringuito, però en realitat tenien propietats doncs, per un valor doncs, molt més alt. I, de fet, el pare i el fill d'aquesta família havien estat condemnats anteriorment per tràfic d'armes. Se'ls havia trobat a casa una gran quantitat d'armes de guerra, armes de foc...
Col·leccionisme, també. Col·leccionisme.
Bueno, això és el que ha dit, això és el que ha dit ell.
És que no pots tenir res, ja. És que no,
això és el que ha dit ell.
Col·leccionisme.
I clar, els demanaven 5 anys de presó perquè consideraven doncs, que aprofitaven aquest xiringuito per blanquejar diners.
Què va?
Ells declaraven 22.000 euros, però després tenien propietats. Per exemple, se van comprar una casa per 288.000 euros, es van comprar dos places de pàrquing, van comprar també un pis per 310.000 euros.
Però tot això amb el que generava el bar.
Exacte.
Ara, i tu?
O perquè els ha tocat potser una loteria, vés a saber.
Clar, quins han estat els arguments, perquè al final els han absolt. Doncs ells deien que no, que aviam, ells al final ho pagaven en negre, que no declaraven tot el que guanyaven, però que ells podien arribar a guanyar 180.000 euros cada any. Només d'aquest xiringuito. I que, per tant, aquestes armes... Que eren...
Home, és un xiringuito que sempre aquí passes, les coses com són, sempre està ple.
I passa molta gent per allà.
I els turistes, molts que estan a dalt, baixen a fer les... I passa molta gent. I cada cop és allò, el fenomen, la reproducció de pans i els peixos a Barcelona, que on hi havia tres taules, ara n'hi ha 25.
O 700.
És una mica el que... O 700, és una mica el que passa. O sigui, ara, entre una taula i l'altra, pots arribar a Berlín.
Mm-hmm. Amb taules.
Si amb taules, si les poses filera, juntes.
Fileres,
sí. Hi ha carrers, illes de cases aquí a l'Eixample, que tu no cal que toquis. Jo pujo, vaig per sobre les taules per evitar el terra, perquè si no se m'embruten les sabates.
Exacte, dels pixats de gos.
I puc vetllar baix per les taules. I pots anar d'una punta a l'altra de l'illa de cases sense trepitjar el terra, perquè tots són taules. Tots són taules. I encara es queixen els dels gremis, encara es queixen els del gremi.
No,
ja
sí.
No,
no,
vull dir que és possible.
Sí, és possible. Tot és
no,
possible.
És això, i guanyaven, diu, molts diners només pel xiringuito i que aquestes propietats les pagaven, diguéssim, amb el que facturaven del propi...
I després és allò, vols el tiquet? Vols el tiquet?
Bueno, de fet, han fet un estudi...
Amb els tiquets.
No, clar, a partir de l'octubre del 2012, quan ja els havien començat a investigar, van començar a demanar els tiquets i els han aportat, i gràcies a això han dit, veus com tot el que facturem és veritat, i per tant...
El que passa que no ho declaraven.
No ho declaraven. Clar, però clar, es pot arribar a aquests nivells i que per tant el patrimoni que han acumulat pot ser... Això és el que diu el
vegades... Jo sempre que em diuen vols el tiquet, sempre dic sí.
A vegades les mateixes empreses de begudes i de gelats ja et regalen una caixa per tot el volum.
Bueno, per fer promoció.
Comentar-vos que acabem de rebre també un mail del Miquel parlant del crim de Sant Hipòlit de Voltregà. Ens diu, bona tarda, us acabo d'escoltar dient que un oient de Sant Hipòlit ha trucat per dir que l'assassí es diu Dani Marcos, i aquest oient, que es diu Miquel, ens diu, no és així, ho sé amb tota seguretat, l'assassí es diu Dani Montes, en Dani Marcos existeix, és de Sant Hipòlit i no hi té res a veure.
Però no és ell, no?
No, diu que no. Bueno, hi ha un Dani Marcos.
A la tele deien Montes.
Millor les inicials.
Exacte, que és el que he dit jo. Les inicials Dani MB i de moment ens quedem amb això.
I en qualsevol cas, a Sant Hipòlit tothom ja la sabia qui era, ja coneixia, per tant...
Doncs ja està dit. Toni Muñoz, moltíssimes gràcies. Són les 5 i 3 minuts, obrim línies amb els serveis informatius. Joan Torres, bona tarda.
Bona tarda.
Els fiscals progressistes demanen la dimissió de Consuelo Madrigal com a responsable de la comissió d'ètica després que es reunís amb Alberto Núñez Feijóo.
Si la Unió Progressista de Fiscals demana la dimissió de Madrigal com a responsable, com deies, d'aquesta comissió d'ètica, el motiu és que és una de les fiscals que es va reunir en secret amb el president del PP. La trobada només s'ha conegut gràcies a la premsa i diversos fiscals li van demanar a Feijóo que derogui lleis de l'actual govern espanyol si un dia arriba a manar. Més detalls des de Madrid. Jordi Armenteres.
Si la Unió Progressista de Fiscals acaba de demanar aquesta dimissió, en la reunió hi havia l'altra gran associació, que és la de fiscals conservadors, inclosa Madrigal. En un comunicat diuen que els assistents van vulnerar el codi ètic perquè posen en perill la independència de la justícia i la seva imparcialitat. El mateix Feijó aquest migdia ja ha dit que no hi havia cap problema amb aquesta reunió perquè el van convidar els fiscals. El govern espanyol demana explicacions. Félix Bolaños.
De la gravedad que tienen estos hechos, de que por tanto le pidamos al señor Feijó que dé explicaciones, que nos explique qué le ha contado a esa parte del Poder Judicial que no nos ha contado al resto de la sociedad. En concreto, ¿qué quiere derogar? ¿Por qué su proyecto de involución? ¿Por qué su proyecto de retroceder España una década?
I l'acusa de maniobrar per controlar el Poder Judicial a tots els nivells, com ja fa amb la cúpula del CGPJ, caducada des de fa anys pel bloqueig del PP.
Els comuns volen posar fi als pisos turístics a Barcelona d'aquí a 3 anys. El partit ha presentat la proposta amb què pretén regular les llicències de pisos turístics a tot Catalunya. Ho han fet després que RAC1 destapés els 120 pisos nous que es van fer al carrer Tarragona, aprofitant una escletxa legal de la normativa. Adrià Santasusagna.
Els pisos turístics fins ara es poden aconseguir a Catalunya només comunicant-ho, menys a Barcelona, que es van congelar. El que proposen els comuns és que els pisos s'aconsegueixin per llicència i que puguin caducar els 3 anys per diferents motius. Un d'ells seria que el lloc on estan es declarés zona tensionada. Això provocaria, per exemple, que s'acabessin amb els pisos turístics a Barcelona, ho explica la segona tinent d'alcalde de l'Ajuntament de la ciutat, Janet Sant.
Les zones que tenen una declaració de mercat tensionat d'habitatge no s'ha de poder desenvolupar. Aquesta per nosaltres és una qüestió bàsica per la ciutat de Barcelona, però com us deia, per moltes altres, perquè estem parlant d'aquest 15-20% d'habitatges d'ús turístic en la majoria de pobles i ciutats. Per tant, si declares la zona tensionada, reconeixes que tens un problema d'accés a l'habitatge, aquesta activitat no està permesa.
També volen que els pisos turístics estiguin tots en un mateix bloc i que els ciutadans no puguin tenir un pis turístic a la porta del davant. Els comuns esperen tenir prou suports del Parlament per tirar la llei endavant.
I els bombers treballen aquesta hora en un incendi a una nau de Rubí, al Vallès Occidental. El foc crema la primera planta d'un magatzem del polígon de Cova Solera i ha obligat a desallotjar una illa de cases propera a una mesura, com a mesura preventiva. Ara mateix hi ha 15 dotacions dels bombers activades per evitar que l'incendi es propagui a construccions del costat d'aquesta nau industrial. I ara els esports amb Oriol Jové.
D'aquí a poc més de 2 hores, a 7:45, el Barça rep l'Osasuna al Camp Nou en el primer dels últims 6 partits que li queden al Barça per jugar a la Lliga. Segons ha pogut saber RAC1, Dembélé, que va reaparèixer contra el Betis després de 3 mesos d'inactivitat, encara no serà l'11 titular i tindrà minuts de cara a la segona part. Els blaugranes podrien deixar vist per sentència el títol si, a banda d'una victòria, el Madrid perdés també aquesta nit a les 10 al camp de la Real Societat, en un partit al qual l'equip de Carlo Ancelotti arriba amb la baixa d'última hora de Karim Benzema. Mentrestant, a l'Espanyol, que no juga fins dijous, Brian Olivan confia que l'equip pugui assolir la permanència després de tornar en la victòria de diumenge contra el Getafe de 7 partits lesionat.
Des de fora es passa molt pitjor perquè sobretot sents la impotència que vols ajudar l'equip i no hi pots. Aquests 6 partits que ens toquen, doncs donar-ho tot, donar el 120%. Hi hauran partits molt, molt difícils, molt importants, però que al final ens hem buscat aquesta situació i només nosaltres la tenim que treure.
I més enllà del futbol, el Masters 1000 de Madrid de tennis, Carlos Alcaraz està guanyant per un 7-0 l'alemany Alexander Zverev. Si guanya, el murcià accedirà als quarts de final, on ja l'espera el Ruf Khachanov. També està jugant aquesta hora el malagueny Alejandro Davidovich, que empata un set contra el croat Borna Coric.
Hi ha moments a la vida en què només viatges amb la guitarra i d'altres en què t'endús un sonall o dos o tres. La teva vida és flexible i ara la teva manera de tenir un SEAT també. Amb SEAT Flex emporta't el teu SEAT sense pagar entrada. Tries el temps i els quilòmetres que vulguis. Inclou garantia i manteniment i al final decideixes si el canvies, el tornes o te'l quedes. SEAT Flex, la compra flexible que es mou amb tu.
I pel que fa al temps, les properes hores no repetiran els ruixats i les tempestes dels últims dies. Demà tampoc en tindrem enlloc. Serà un dia que començarem amb temperatures més altes a Ponent i al Pirineu Oriental. En les hores centrals, en general, seran molt semblants a les d'avui. Al Pirineu, però, en molts casos s'enfilaran entre 3 i 6 graus més, mentre que a l'Empordà, al Gironès i a la Selva Marítima els termòmetres en retrocediran entre 2 i 3.
RAC1. Hi ha amb ganes de fer vacances? Amb MSC Cruceros, aquesta primavera aprofita els nostres descomptes d'última hora embarcant des de Barcelona o amb còmodes vols. 8 dies amb tot inclòs des de 679 euros per persona. Reserva a la teva agència de viatges o a msccruceros.es i descobreix el futur dels creuers.
Dissabte 6 i diumenge 7 de maig t'esperem a Tremp a la Fira Pallars, terra de Supercordea. Amb mercat firal, amb artesania, productes agroalimentaris dels Pallars i segona mostra de formatges d'ovella del Pirineu. Dissabte al vespre, Pallars Food Fest i diumenge, 8è dinar popular, Pallars, terra de Cordea. Més informació a ajuntamentdetremp.cat i a eldeugust.com.
Gerard Romero.
Ja de ben petit somiava amb ser periodista esportiu, tenir el favor i el suport de milers d'aficionats, i aquí em teniu, però no estic sol. Un equip jove m'acompanya i em permet arribar a tot arreu.
Però, i elles? Elles sí que tenen mèrit. Dia a dia, 1.000 professionals en una de sol. Les infermeres.
Infermeres?
Infermeres.
Així sonen els nostres descomptes a la Jungle Night. Només aquest dijous un 30% de descompte extra a Converse, Guess, Adidas, Dockers i moltes més. I podràs guanyar un viatge per dos a les Açores. Vine a Viladecans de Style Outlets aquest dijous 4 de maig de 5 a 11 de la nit. T'esperem a la C32 sortida 50.
Adesles presenta la gira dels Harlem Globetrotters. Les llegendes del bàsquet arriben al Palau Olímpic de Badalona el 13 de maig amb la seva nova gira mundial. Acció sense límits. Esmaixades increïbles. Gaudeix en família de l'espectacle de l'any. Entrades a mitaquilla.com i a punts de venda habituals.
El 27è Triumvirat Mediterrani et convida el 6 i el 7 de maig a l'Escala per transportar-te a l'època grecorromana i gaudir de la música, l'art, el comerç, la cultura i la gastronomia més autòctona.
Senta't com els autèntics grecs i romans els dies 6 i 7 de maig al Triumvirat Mediterrani. Qui és que ja ho deien els grecs i els romans? L'Escala té un encant natural.
Més informació a visitlescala.com.
Ha arribat la primavera i tens ganes de canvis? Aprofita ara les ofertes de primavera de Smith per renovar la teva cuina o qualsevol racó de casa teva amb les nostres solucions de mobiliari a mida. Home Smith Home.
Demana ja la teva cita a qualsevol de les 7 botigues Schmidt de Barcelona o al nostre web homedesign.schmidt.
A IBI Barcelona hem canviat la vida de moltes dones, ajudant-les a fer realitat el seu somni de ser mares. I avui canviem d'ubicació a la nostra clínica per poder seguir ajudant-te amb millors instal·lacions. Descobreix-la al carrer Mallorca 45 i gaudeix ara de la teva primera visita, amb seminograma inclòs. Demana ara la teva cita a IBI.es. IBI, on neix la vida.
Els dies 6 i 7 de maig viu la Fira Modernista de Terrassa.
Aquest any el món de la dansa és el protagonista.
Amb més de 300 activitats per fer un viatge al passat i reviure la ciutat del 1900.
Gaudeix d'aquest apassionant cap de setmana ple d'història, cultura, patrimoni i molt modernisme.
Fira Modernista de Terrassa el 6 i 7 de maig.
Consulta tota la programació a firamodernista.cat.
Cap Roig Festival presenta Nora Jones, Mika, Stay Homes, Damien Rice, Sílvia Pérez Cruz, Luz Casal i molts artistes més en concert.
Del 14 de juliol al 19 d'agost, Cap Roig Festival, l'has de viure. Compra les entrades a caproigfestival.com.
Carmina Burana. El gran èxit de la Fura dels Paus arriba al Teatre Tívoli. No et perdis un espectacle únic que fusiona magistralment la música de Karl Orff amb l'impactant i sorprenent univers de la Fura. Estrena 9 de maig, dues úniques setmanes. Entrades al Teatre Tívoli i carmina-burana.es.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Pret-a-Porter Cases us ofereix aquest espai. Destruïm mites. Construïm cases.
Cada dia té més pes en les converses la intel·ligència artificial. I aquesta no deixa indiferent, perquè un dels pares de la intel·ligència artificial, Geoffrey Hinton, ha abandonat la feina que ell s'ha encarregat de desenvolupar a Google, assegurant en una entrevista a New York Times que caminem, diu textualment, cap a un món on mai més ningú no podrà saber què és veritat. Aquest informàtic i psicòleg cognitiu anglo-canadenc ha deixat de treballar a Google per poder parlar amb més llibertat sobre els riscos de la intel·ligència artificial. Saludem a aquesta hora en Xavier Sala i Martín, catedràtic d'Economia de la Universitat de Columbia. Professor, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Com anem?
Molt bé. Abans de res, felicitats per l'èxit de Sant Jordi, perquè aquest dilluns hi ha hagut un nou recompte i s'ha generat un canvi a la llista dels llibres més venuts, i a diferència del que es va anunciar, en aquest cas va anunciar el Gremi de Llibreters, el llibre de no ficció més venut no va ser el de La Sotana, que porta per títol La gran enciclopèdia del Barça, sinó el de La sabana a Mart. No sé si potser no caldrien tantes presses el dia de Sant Jordi i confeccionar-les ni que sigui uns dies més tard, no, professor?
Sí, a veure, primer de tot dic que em va sorprendre, m'ha sorprès molt el gran èxit que ha tingut el llibre, perquè al cap i a la fi és un llibre d'economia i que, com vosaltres sabeu perquè el veu llegir, tracta d'intel·ligència artificial, intel·ligència natural, de la història de les idees, i no és de hi-hi-ha-ha, sinó que és de coses que, i a més és de gairebé 600 pàgines, i per tant no tenia jo previst que tingués aquest èxit tan brutal que ha tingut, i per tant molt content i molt agraït a tothom que va comprar-lo, i demano perdó a la gent que es va tirar. O sigui, vaig estar de les 10 de matí a les 8 de la nit sense parar signant, tota l'estona, gent que quan venia a mi deia que havia estat 2 hores fent cua, com si fos PortAventura, i a molts d'ells, diguem, no vaig poder signar. Jo vaig signar el més ràpid que podia cada un, però no vaig poder signar tots, i em sap greu per ells. Dit això, contestant a la teva pregunta, diguem, això dels rànquings, això de la venda de llibres no és una competició. No hi ha medalles, no hi ha premis, no hi ha diplomes, no paguen diners, diguem, tots som em sembla que hi havia 1.200 llibres nous que sortien per Sant Jordi, tots van vendre llibres, tots vam fer una gran festa. És veritat que al final del dia el Gremi de Llibreters fa una llista dels més venuts, però no hi ha cap premi associat, ni és una competició, ni és un concurs, ni res. És un dia que se celebra la venda de llibres. De fet, punt número 2, es van vendre aproximadament, em sembla que 200.000 llibres, i jo crec que ens hem de felicitar tots de que els catalans tinguem una festa en el qual, diguem, ens regalem llibres i es venguin tants llibres. 200.000 llibres en català, me'n refereixo, i ens hem de felicitar tots, i de fet jo m'agradaria felicitar els de La Sotana per haver venut 7.500 llibres i ser el tercer més venut. També felicitar el Carles Porta per vendre'n 10.000 i cada segon, i el Xavier Bosch i la Gemma Ruiz de ficció per vendre'n 12.000 o 13.000. Però també vull felicitar a tots els altres que van, diguem, escriure llibres, i que jo he anat coneguent molts d'ells durant aquestes setmanes prèvies, la setmana prèvia al que vam estar signant llibres per tot Catalunya. He conegut a molta gent que ha escrit molts llibres diferents, i jo crec que entre tots ens hem de felicitar. Dit això, tot i que no és una competició, o malgrat que no és una competició, si el Gremi de Llibreters vol fer un rànquing, com bé suggereixes tu, Toni, amb la teva pregunta, el que han de fer és fer-ho bé. El que no pot ser és que treguin el rànquing de més venuts a les 6 de la tarda, quan encara queden 3 hores, i vaig estar signant fins a les 9 de la nit, per tant, molts llibres encara no estaven venuts, i sobretot perquè la major part de llibres es venen a les paradetes, a la Rambla Catalunya, al Passeig de Gràcia, a les paradetes, no a la llibreria, la gent no va a la llibreria, va a les paradetes, i resulta que les paradetes no estan connectades amb el sistema de vendes que es fan servir per recomptar quants llibres s'han venut, i per tant, el dia de Sant Jordi, les vendes de les paradetes, és a dir, la major part dels llibres que es venen, no estan comptabilitzats. I per tant, aquesta pressa per publicar, per sortir al Telenotícies i per ser el primer de donar la notícia dels més venuts, acaba amb situacions ridícules similars a la de La La Land dels Oscars. Recordeu els Oscars que li van donar a La La Land, li van dir, sí, que havia guanyat l'Oscar, i després diu, ai, perdona, ens hem equivocat, no heu guanyat, ha guanyat l'altre, perquè això porta a situacions de ridícules, sí, sí, importants que haurien d'evitar. Per tant, no és un concurs, però si volen fer un rànquing, sisplau, que el facin bé, que no cal fer-lo el mateix dia, no passa res que surti al cap de 2 dies un cop s'han comptabilitzat les paradetes. No entenc aquesta pressa, i per tant no entenc per què hem de publicar unes notícies que resulta que al final són mentida.
Professor, precisament del seu llibre de la Sabana Mar, parla d'un dels pares de la intel·ligència artificial que ahir ja va generar molts comentaris, i avui encara més, que és en Geoffrey Hinton, que en una entrevista al New York Times ha anunciat que abandona Google per poder parlar dels perills de la intel·ligència artificial, diu ell, amb més llibertat. Primer de tot, qui és Geoffrey Hinton? Perquè en el seu llibre parla que és realment té un paper molt important en aquesta qüestió de la intel·ligència artificial, que cada cop està generant més conflictes, fins i tot amb els guionistes de les sèries de Hollywood, que també estan preocupats. Exacte, i fan vaga indefinida fins que s'aclareixi el paper de la intel·ligència artificial de cara a un futur, no? Vull dir que cada dia parlem de la intel·ligència artificial i del que vostè aborda en, en aquesta primera part d'un llibre que després en seguirà un segon. Qui és Geoffrey Hinton?
A veure, doncs és molta gent l'anomena el padrí de la intel·ligència artificial. És a dir, no és un pallasso del carrer que diu que és un problema molt greu, és un dels pares fundadors d'aquesta tècnica que s'anomena les xarxes neuronals, que és la que fan servir doncs, gairebé totes les coses que fem servir d'intel·ligència artificial, incloent els identificadors d'imatges o el ChatGPT i tot això que estem parlant ara. Tot això està basat en una cosa que es diu les xarxes neuronals. Les xarxes neuronals van començar a existir als anys 50, van tenir un boom als anys 80, però diguem, els experts van decidir als anys 80 que no acabaria funcionant. És una manera de donar dades, per exemple, imatges amb una màquina, li ensenyes imatges perquè al final ella sola aprengui a distingir entre un gat i un gos, no? En lloc de dir-li, donar-li la definició de gat i la definició de gos, doncs en lloc de fer aquesta manera d'ensenyar, el que es fa és se li ensenyen fotos, com en els nens petits, que li ensenyes un gat i dius això és un gat, això és un gos i el nen aprèn que és un gos, a base d'ensenyar-li exemples, no? En els nens petits no els hi dones la definició de gat, no? Simplement li dius, mira, un gat, mira un gos, mira un T-rex, mira una vaca, no? I els nens ho aprenen, no? Aprenen d'aquesta manera. Doncs bé, als anys 80 això, diguem, aquesta tècnica va morir, es diuen xarxes neuronals, va més o menys morir, i va quedar molt poca gent defensant aquesta manera de fer. Un d'ells va ser el Geoffrey Hinton, que en aquella època estava a Carnegie Mellon University. De fet, estava a Carnegie Mellon i quan va saber que l'exèrcit americà finançava la universitat, va marxar perquè no volia que la seva investigació fos finançada pel Pentàgon, i aleshores se'n va anar a Toronto i va crear el que ha acabat sent el centre segurament més important d'investigació d'això de les xarxes neuronals allà a Toronto. I, diguem, era com una mena de quixot, la gent se n'enreia, aquest tio que fot encara amb xarxes neuronals des dels anys 80, i era una figura que més o menys còmica que la gent se n'enfotia, fins que dos estudiants seus, un ucraïnès, que de fet el meu llibre comença amb aquests dos nois, no? L'estudiant ucraïnès i l'estudiant rus, que agafen les xarxes neuronals del seu professor, que és ell, el Hinton, i diguem, introdueixen diguem, les màquines més modernes basades en videojocs, no en ordinadors, sinó en videojocs, i comencen la revolució, perquè es presenten la seva intel·ligència artificial, la seva xarxa neuronal, en un concurs d'identificació d'imatges amb les xarxes neuronals del Geoffrey Hinton, i pum, guanyen d'una manera brutal, i aleshores tothom es desperta i diu, ostres, allò que fotíem als anys 80, hosti, potser sí que funciona. I allà, això és l'any 2012, comença la nova revolució de la intel·ligència artificial, que és la que ens ha portat a això, en el ChatGPT i on som ara, no? Per tant, diguem, el Geoffrey Hinton és la figura que ha mantingut viva la flama de les xarxes neuronals d'entre els anys 80 i l'actualitat, i per tant molts el consideren el padrí, no el pare, sinó el padrí, seria l'avi, potser el padrí en el sentit lleidatà de la paraula, no? Perquè, diguem, són els seus fills, són els seus estudiants els que van revolucionar el camp l'any 2012 amb la seva tecnologia.
Bé, Hinton diu que Coses que ha dit en la seva marxa de Google. Diu que lamenta la feina que ha fet al llarg de la seva vida per desenvolupar la intel·ligència artificial, però es consola pensant que, si no ho hagués fet ell, ho hauria fet algú altre. Sense Hinton i dos dels seus alumnes, com vostè explicava fa un moment, aquest ucraïnès i aquest rus, no s'hauria pogut desenvolupar tant la intel·ligència artificial ni existiria el xat GPT. Segons ha explicat Hinton a New York Times, la marxa d'ell s'interpreta com un punt d'inflexió, el punt més, més important d'inflexió d'aquestes darreres dècades. No sé si vostè hi estaria d'acord. I després hi afegiria el que ell, en aquesta entrevista, diu, que caminem cap a un món on ningú no podrà saber què és veritat, mai més. És a dir, que ja reafirma o confirma que hem entrat en un món que ja no té marxa enrere. No sé què en pensa vostè del que ha dit en aquesta entrevista en Hinton sobre aquestes dues qüestions.
Sí, a veure, la primera qüestió, jo no estic d'acord que, diguem, si no fos per ell no hi hauria el xat GPT i tots els problemes que tenim ara. Jo crec que tard o d'hora hagués passat, perquè diguem, el que fan els joves estudiants és les xarxes neuronals aquestes no funcionaven perquè les màquines anaven molt poc a poc als anys 80, i de fet la gran innovació dels joves aquests va ser dir, escolta'm, els ordinadors són encara molt lents l'any 2012, però si agafem els processadors dels videojocs, que són molt més ràpids, doncs igual sí que ho podem fer servir, igual sí que funcionarien. I el que van agafar va ser el que anomenen els GPUs en lloc dels CPUs, és a dir, en lloc del cor de l'ordinador, agafar el cor del videojoc, que és molt més poderós, i pum, llavors va funcionar. Si no ho haguessin fet ells, ho hagués fet algú altre. De la mateixa manera que si Edison no hagués inventat la bombeta, avui dia no estaríem a les fosques. Jo crec que algú altre s'hagués inventat la bombeta, tard o d'hora. Per tant, jo li diria al professor que no es preocupi.
Que no es fustigui.
Exacte, si les coses van malament no serà per culpa seva. Pel que fa a la segona pregunta, ja veiem que té raó, que és veritat, que el món s'està inundant de mentides. Tots hem vist últimament amb imatges falses, doncs hem vist allò, imatges del papa, imatges creades per la intel·ligència artificial, el papa amb anoracs de Balenciaga, policies de Nova York arrossegant a Trump cap al jutjat, a la propera pel·lícula d'Indiana Jones, que encara no ha sortit, que sortirà el dia 30, hi ha intel·ligència artificial, i el Harrison Ford, que té 80 anys, ara mateix té 80 anys, doncs apareix allà com si en tingués 40, i tots ens ho tragarem, i això és intel·ligència artificial. I hi ha pel·lícules pornogràfiques on es canvia la cara de l'actriu porno per una actriu normal, i de fet l'última vegada que vaig venir aquí recordeu que vaig parlar el cas d'una periodista índia, sí, que havia fet un documental contra la indústria porno, algun espavilat va fer un vídeo porno on sortia ella, és a dir, li van canviar la cara d'una actriu porno, li van posar la seva cara, i la pobra noia, que era musulmana, va ser assassinada per un grup de radicals islamistes. I per tant, diguem, ja veiem el món, ja veiem que s'està inundant d'imatges, de vídeos, d'informació falsa, perquè les màquines que poden generar aquesta intel·ligència artificial generativa, que poden generar vídeos, poden generar imatges o poden generar text, doncs genera el que li diu la persona que generi. I si la persona li diu que generi una imatge porno, generaràs una imatge porno, i si diu que generi una imatge del papa amb un vestit de València, genera una imatge del papa vestit de Balenciaga. Però jo li diria també al professor Hinton que tampoc es fustigui d'aquesta manera, perquè i això també ho vaig dir l'últim dia que vaig venir, el món està ple de fake news des de fa milers d'anys. Recordeu, fa 15 dies l'empresa de notícies Fox News va ser multada amb 800 milions de dòlars per haver divulgat notícies falses sobre les màquines de votar dels Estats Units. L'empresa de les màquines, a la portada dels tribunals, hi ha hagut de pagar 800 milions de dòlars per haver mentit, per haver falsificat la realitat. I això no és intel·ligència artificial, això són humans amb intel·ligència natural que han falsificat imatges. I si no voleu anar tan lluny, recordeu què va passar a Catalunya l'1 d'octubre. Es deia que els manifestants havien robat les armes dels policies, que els Jordis havien incitat a la violència, quan les imatges deien exactament el contrari. Es deia que les iaies eren les que pagaven els policies i no pas al revés, i això la premsa normal i corrent ens ha inundat de fake news fins al punt de fer-nos creure que va passar exactament el contrari del que havia passat. Per tant, que el món està ple de fake news és una cosa que ja fa anys que passa, ja fa anys que passa, i el responsable no és la intel·ligència artificial, sinó la premsa natural. I podria ser, mirant la cara positiva de tot això, de que, clar, fins ara ens ho tragàvem tot. Si ho deien determinats diaris amb certa reputació, la gent s'ho tragava. I no, eren les iaies les que pagaven els policies, i resulta que sí, que les màquines aquestes no funcionen i que el Trump va perdre les eleccions il·legalment. Però si sabem tots que el món està ple de falsedats, a lo millor entre tots desconfiarem una mica i tindrem una mica d'esperit crític quan ens expliquin coses, i en lloc d'empassar-nos tot com a babaus, el que hauríem de fer, el que això ens portarà a fer, és a pensar una mica, a buscar, no?, a buscar altres fonts i a intentar entendre el món, diguem, des d'un punt de vista més crític, i no pas tragar-nos el que ens diu la premsa o el que ens diu el diari o el que ens diu la ràdio. I si entre tots fem això, apliquem una mica més d'esperit crític i de recerca i de buscar la veritat, doncs això pot ser una cosa positiva, però el que sí que és cert, com diu el Hilton, és que el món s'està inundant de propaganda falsa, i ara és molt més fàcil amb aquestes tecnologies, és molt més fàcil, doncs, crear de manera industrial notícies falses, i això és clarament tindrà conseqüències negatives. És a dir, apareixeran dotzenes d'articles científics que seran falsos, que seran fake, però que semblaran que siguin científics, publicats als millors llocs i amb cites acadèmiques i amb gràfics i tal, que ens demostraran coses com que la Terra és plana, que les vacunes no funcionen, que les dones són menys intel·ligents que els homes, o qualsevol tonteria, perquè ara qualsevol pot agafar la màquina i dir-li: escolta'm, fes-me un article científic que demostri que les dones són menys intel·ligents que els homes, i ho farà, i ho fa tan bé que molta gent picarà, i a més, com que és gratis, no sortirà un, no, sortiran 200 articles, i la gent, els babaus diran: home, un article, vale, però 200, ostres, serà per molt que això no sigui veritat. Doncs bé, aquesta tecnologia ens permet, o permetrà a la gent, doncs, fer, diguem, que apareixin quantitats massives d'articles diguem, que enganyin a la gent.
Deixa comentar-li un parell de coses més que diu Hinton. Diu en aquesta entrevista que ell creia que faltaven 30 a 50 anys perquè la intel·ligència artificial fos intel·ligent al nivell de les persones, però diu que això ja no ho veu així, sinó que ho veu molt més proper, això per una banda. I després, clar, una altra de les qüestions que ell reflexiona, diu que, clar, que es fa difícil saber com es pot evitar que la gent dolenta faci servir aquesta tecnologia per fer coses dolentes, no?
Exacte.
Clar, però és que això passa amb tot. No sí, només sí. Amb això, sinó amb totes les tecnologies i amb tot el que es crea, no?, que es pot utilitzar d'una manera bona o d'una manera dolenta.
Correcte. A veure, anem per pas. Primera, el ChatGPT i totes aquestes tecnologies que li diem intel·ligència artificial no són intel·ligents de moment. Ara mateix no són intel·ligents en el sentit de que no entenen res, no tenen la capacitat de raonar que tenim nosaltres, la capacitat de planejar, és a dir, el que anomenem intel·ligència no ho són, com ja vaig explicar al programa i com explico al llibre, són predictors de paraules, són màquines molt bones, màquines estadístiques de predir paraules basades en les probabilitats que elles observen, no? Li ensenyes milions i milions de textos i diu: escolta'm, doncs en anglès, després de la lletra W ve la lletra H sempre, o gairebé sempre, o molt sovint, i per tant ell després del W posa l'H, i després posa l'A, i després posa la T, i va posant paraules, lletres, i després paraules, i després frases, una darrere l'altra, fins que sembla intel·ligent. Per què? Doncs perquè he vist milions i milions de textos on els humans feien el mateix, i la màquina intenta imitar. Però això no vol dir que sigui intel·ligent. Per tant, ara mateix no són intel·ligents. Ara bé, el fet que Hinton, que com he dit, és una superestrella de la història de la intel·ligència artificial, el fet de que ell digui, i que a més no només és un gran, diguem, una gran figura històrica, sinó que ha estat al cap de Google, de intel·ligència artificial de Google en els darrers anys. Per tant, és el que està liderant tot aquest moviment d'aquestes noves tecnologies. El fet de que ell digui que fa 2 o 3 anys pensava que la intel·ligència artificial, que encara no ha arribat, la intel·ligència de veritat no ha arribat, però que ell la veia a 30, 50 anys de distància, el fet de que ell digui que ja no la veu a 30, 50 anys de distància, sinó, diguem, 5, 6 anys de distància, doncs a mi em fa por. A mi fa por. Jo, no, òbviament, no sé tant com ell, i per tant, no seré jo qui el contradigui. Però... clar, si un d'aquests tios que és el que lidera, que ha estat a Google fins fa 2 dies i que veu el que està passant i veu el que està a punt de passar, perquè la tecnologia que ve després ells ja la deuen tenir, ja l'estan testejant, i veu, li fa por perquè el que ell pensava que no passaria fins aquí 50 anys està a punt de passar, doncs jo no sé què és el que veu, però si ell té por, doncs a mi em fa por que ell tingui por, no? Pel que fa a això de que la tecnologia no és ni bona ni dolenta, sinó que depèn de qui l'utilitza, això és veritat, però hi ha tecnologies que són més fàcils d'impedir que caiguin en males mans, eh? Per exemple, la tecnologia nuclear és perillosa, perquè una bomba pot fer desaparèixer una ciutat com Barcelona en 3 minuts, no? Però, clar, per utilitzar una bomba, per crear una bomba nuclear, per utilitzar aquesta tecnologia, cal tenir urani. I d'urani n'hi ha poc al món. I, per tant, diguem, hi ha poca gent que el pugui tenir. I, per tant, només cal que els governs d'Estats Units, de Unió Soviètica, la Xina, la Índia, França, Gran Bretanya, Israel i no sé qui més, que són els que tenen ja les bombes nuclears, només calia que aquests es posessin d'acord, quan es van posar d'acord i van fer els tractats de no proliferació, diguem, controlarem que ningú més pugui tenir, perquè així cap terrorista ho podrà tenir. Això era fàcil. Clar, el problema és que la intel·ligència artificial la poden fer servir un xavalet ucraïnès i un rus en el pis de casa seva. Uh-huh. I, per tant, qualsevol persona, diguem, que sàpiga una miqueta, no pot fer una bomba nuclear, però sí que pot fer intel·ligència artificial. I, de fet, aquest cap de setmana han sortit notícies que s'han detectat ja centenars de noves webs dedicades totalment a notícies falses, que l'objectiu no és generar, no és destruir la democràcia a través de la massificació de les mentides, sinó obtenir diners de publicitat, perquè si pensen que si fan moltes notícies, doncs tindran això, anuncis, que és això com guanyen els calés les empreses de diaris i de notícies. Doncs mira, fabriquen notícies amb intel·ligència artificial per guanyar calés. És a dir, i això segurament són dos nens a la Índia que s'han fet una web i creen notícies com si fossin allò a l'avantguàrdia, no? Dos nens des de casa seva. Doncs això, clar, això ara és possible i és molt difícil d'evitar. Per tant, aquests perills que ell veu en què es massifiqui la mentida, no només és un perill molt més real que les bombes atòmiques, sinó que també és impossible d'evitar. O sigui, com evites que passi això? Un cop la gent veu com s'han fet el xat GPT, dos nens des de casa seva ho poden replicar. I per tant, no, diguem, la seva preocupació és que encara que ara els governs s'hi posin, doncs difícilment podran regular-ho i molt menys evitar-ho, encara que ho regulin.
Bueno, això també ho diu en aquesta entrevista Hinton, no? Diu que pot ser impossible regular aquesta carrera tecnològica global, però confia que els principals científics col·laborin per controlar-ho. Però ella, a dia d'avui, ja diu que ara mateix és impossible. Sí. Permeti'm que la Marta Cailà té una pregunta al voltant de...
Una pregunta perquè Hinton ha explicat que fins ara ha treballat tranquil a Google i amb la consciència tranquil·la perquè veia que estaven fent les investigacions de manera responsable, però que el fet que Microsoft anunciés l'ús del xat GPT al seu buscador Bing ha originat com una guerra entre Microsoft i Google, i ell diu, mira, jo me'n vaig d'aquí i així podré parlar obertament dels riscos que té la intel·ligència artificial. I la meva pregunta, professor, és qui controla qui està controlant totes aquestes investigacions? Hi ha algú que vigili?
No.
Ningú no controla res.
No hi ha ningú. A veure, fins ara Google s'havia comportat d'una manera raonable. Raonable vol dir que no publicava, no feia públic, no posava en mans del públic un instrument com el ChatGPT perquè sabia que podia mentir, que era perillós, no? El fet que pugui mentir també és molt perillós, perquè, clar, si tu li demanes, tu creus que és una màquina que diu la veritat i li demanes quina medicina em prenc, doncs et pot dir una medicina que t'acabi matant i tu t'ho prens i et mores, per tant, que les conseqüències negatives d'aquesta tecnologia, Google les entenia, i per tant ells no publicaven els seus GPTs. GPTs uh-huh. vol dir els transformadors generatius preentrenats, no? És a dir, GPT. Doncs bé, ells no publicaven i perquè tenien, pensaven que ells havien de ser una empresa responsable i tal. Però recordeu que el negoci de Google és el buscador. Tots coneixem Google perquè quan busquem una cosa, doncs anem a Google i li preguntem pum, 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 i ens dona les pàgines que estem buscant. Entre els milions i milions de pàgines que hi ha a internet, ens diu les pàgines on hem d'anar a buscar exactament el que estem cercant. És un buscador important. El segon buscador més important a nivell de popularitat al món, el primer és Google, de llarg, de llarg. El segon és Bing, que té Microsoft. Val? Doncs bé, fins ara Google dominava i es comportava de manera raonable, però va aparèixer OpenAI, aquesta empresa, que de fet és una empresa, el director de científic de la qual, d'OpenAI, els que creen el ChatGPT, el ChatGPT-4, el GPT-3, tots aquests, és el rus. Te'n recordes, els dos estudiants?
Sí.
L'ucranès i el rus? Doncs el rus va i és el cap de... OpenAI, que és el que crea tot això. Doncs bé, quan OpenAI agafen els seus GPTs, els seus llenguatges d'aquests, models de llenguatge aquests que fem servir tots, i els publiquen, aleshores apareix Microsoft i els hi compra. Els hi dona 10.000 milions de dòlars a OpenAI i es queda el producte. Diu, a partir d'ara... a la xarxa buscadora Bing apareixeran dues coses. Quan tu busquis les sabates del senyor Marcelí, no? Doncs t'apareixerà a la banda esquerra totes les pàgines webs del món que parlen de les sabates del senyor Marcelí. Però a la dreta t'apareixerà l'OpenAI que et dirà, et farà una redacció sobre les sabates del senyor Marcelí. I et farà una explicació, i si en lloc de sabata del senyor Mascalí busques quina medicina li haig de donar al meu fill perquè li han sortit uns puntets a la llengua, doncs a l'esquerra t'apareixeran pàgines web que parlin de puntets a la llengua i a la dreta t'explicarà, el ChatGPT t'explicarà exactament el que has de fer. El 90% del que et dirà és mentida, però tu t'ho creuràs. I aleshores Google va dir, ostres, això canviarà radicalment els sistemes de búsqueda de tot el món. Ens estem quedant enrere. Ens estem quedant enrere perquè la competència, que és Microsoft i Bing, oferiran el ChatGPT com a part del seu producte de búsquedes i la gent se n'anirà massivament de Google, marxarà de Google i començaran a utilitzar el Bing. I per tant nosaltres perdrem una quota de mercat brutal. I aleshores, la manera com reacciona Google no és la manera equilibrada, irraonable, irresponsable que esperava Hinton, sinó treuen ells el seu GPT, que es diu Bart, també a mig fer, que comet enormes errors, i allà és on el Hinton diu, escolta'm, ja hem deixat nosaltres de ser responsables, aquesta carrera, que no és una carrera per la intel·ligència artificial, fixeu-vos, és una carrera pel món dels cercadors. Uh-huh. És una carrera per no perdre mercat en el món dels cercadors. El món dels cercadors és un dels més lucratius que hi ha, perquè el qui té els cercadors és el que té la informació que permet vendre els anuncis. Tots els anuncis que veiem avui dia a internet, o la major part, estan controlats per Google, perquè Google sap el que volem comprar cadascun de nosaltres i ho sap perquè nosaltres fem servir el seu cercador. I d'aquesta manera han desbancat els diaris i tots els que abans cobraven per la publicitat del món, ara la cobren ells. Per tant, és un mercat lucratiu això dels els buscadors, i com que no volen perdre, doncs diuen, mira, entre els calés i la rectitud, no? Doncs han triat els calés. I aquí és on el Hinton ha dit, escolta, me'n vaig perquè jo ara diria coses que perjudicarien l'empresa en la que he treballat o les que estic treballant, per tant, des de l'empresa no puc parlar i, per tant, dimiteixo i ara obrir la boca. I ara tots estem esperant, aviam, quan obrir la boca, què ens diu? Ja ha fet una primera entrevista al New York Times, que és de la que estem parlant avui, però jo estic expectant a veure qui, diguem, que ens expliqui per què veu tant de perill de cara al futur, no? I per què no ens ho podia explicar tot això des de Google.
Anava a dir-li que la va encertar de ple quan va començar a estudiar a fons la intel·ligència artificial, perquè després d'aquests 5 anys que ha estat vostè estudiant al voltant de la intel·ligència artificial, que li ha permès fer aquest primer llibre de la sabana a Mart i que en farà una segona part, ara mateix és la qüestió que de la que més en parla i de la que més ens ocupa, no? La intel·ligència, en poc temps, de cop i volta...
La velocitat...
No parem de rebre el que li deia, la vaga dels guionistes d'Estats Units, no? És a dir, que s'ha erigit com una de les qüestions importants de la nostra societat, la intel·ligència artificial.
I de l'economia.
Sí.
Perquè una altra queixa de Hinton, de la que no hem parlat, és que diu que perdrem llocs de treball a esquerra i a dreta i per tot arreu. Perquè les màquines ho faran tot millor que nosaltres i, per tant, que ell és pessimista, entre altres raons, per això, per les feines que es perdran per tot arreu. I que això és el que a mi em va portar a estudiar el tema, no? Quines són les conseqüències econòmiques de tota aquesta tecnologia. I, per tant, sí, he tingut sort que m'he posat a estudiar aquest tema fa 5 anys i just quan acabo el llibre és quan explota tot el tema. Sí.
Aquí el que passa, professor, és que llegint el seu llibre i quan el vam entrevistar ara fa unes setmanes, el missatge era tranquils, almenys el que vam captar, tranquils, que a curt termini, no sabem què passarà a llarg termini perquè ningú no ho sap, però a curt termini més o menys podem estar tranquils, i ara ja amb això que ha passat del Hinton i que vostè diu que li preocupa, es gira una mica la truita, no?
Bueno, a mi em preocupa que ell estigui preocupat.
Clar.
Ara, el que ell diu que és preocupant, ja t'he dit que no em preocupa tant.
No, però ell
això de les mentides a internet vostè, està clar. Bé, però vull dir, ja està ple de fake news, eh? Escolta'm, et puc ensenyar diaris plens de fake news des de fa 25 anys, eh? O des de fa 2.000 anys, eh? I el tema econòmic no n'hem parlat, però a mi no em preocupa.
No, però quan ell diu que creia que la intel·ligència artificial no superaria la intel·ligència humana en 30 o 50 anys i que ja no ho veu així, que això és perquè ell ha d'haver vist coses que desconeixem,
sí.
Això és el que...
Sí, jo ara em preocupa que ell li preocupi, però m'agradaria saber per què li preocupa.
Clar,
si ell ja estigui preocupat, però compte, diguem, si les màquines haguessin estat més intel·ligents que nosaltres d'aquí 30 anys o d'aquí 50 i són d'aquí 10, doncs no veig pas la diferència, diguem, en la història global de la humanitat. No veig la diferència entre que això passi l'any 50 o que passi l'any 30 o que passi l'any 27, sincerament. Ara vull saber exactament què és el que li preocupa a ell, i el fet de que ell estigui preocupat a mi em preocupa. El fet de que ell predigui que s'acabaran les feines no em preocupa, perquè ell, per exemple, l'any 14 va dir, després de l'èxit dels seus estudiants, que recordeu, el que feien era identificar imatges, i va dir, d'aquí 3 anys no quedarà ni un metge, perquè o metge d'aquests que es dediquen a analitzar, no?, les radiografies, els diguem, els càncers, no?, tot això que van en imatges, va dir, tots aquests millor que deixin d'estudiar perquè no en quedarà ni un. Escolta'm, no ha passat, no només no ha passat, sinó que avui dia hi ha més metges que l'any 2014 i no hi ha ni un radiòleg que hagi perdut la feina per culpa d'això. Per tant, com a predictor de coses econòmiques, el Hinton no és un gran especialista i no, de moment no n'ha encertat ni una. Però bueno, insisteixo, el fet de que ell estigui tan preocupat per això que no ha explicat què és, doncs a mi em preocupa, però vull saber exactament què és el que li preocupa amb ell, que, perquè de moment encara no ho he dit.
Bueno, si té ocasió de parlar amb ell, doncs ja ens ho farà saber, què és el que li preocupa.
Sí, sí, sí.
Nosaltres ho veig difícil. Professor, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.
I enhorabona, repeteixo, gràcies per acompanyar-nos i enhorabona pel llibre, un llibre, com dèiem, Xavier Salà i Martín, que ens explica d'on venim, on estem i cap a on anem pel que fa a la intel·ligència artificial. 3 minuts i tornem. Fins ara mateix.
Música sense discos. Cotxes sense benzina. Feines sense oficines. Cases sense totxos. Descobreix les cases de nova generació de Pret-a-Porter Cases. Construïdes en només 4 mesos i amb preu tancat. Pret-a-Porter Cases. Destruïm mites. Construïm cases.
Versió RAC 1.
Ja són aquí els dies sense IVA de Conforama en sofàs, matalassos i mobles. Només fins al 3 de maig. Ja botigues i a Conforama.es.
Cuidar-te més pagant menys? No tens excusa, perquè fins al 14 de maig a La Sirena t'estalvies 2 euros a la caixa de cors de lluç del CAF. Tria congelat, tria La Sirena.
Si jo aquesta migdiada, en lloc de fer-la a la Barceloneta, la faig a San Francisco, compta com a somni americà? Jo crec que sí.
Amb Level vola per menys als Estats Units. Vols directes a destinacions tan increïbles com Nova York, Boston, Los Angeles o San Francisco. I a més, el millor preu perquè compleixis el teu somni americà. Level. Fly your way.
Aquest cap de setmana, Mundial de Superbike al circuit de Barcelona, Catalunya. Vine i entra al paddock. Coneix els pilots. Fes una volta d'honor amb la teva moto i acampa a peu de pista. L'espectacle més salvatge sobre dues rodes. Entrades a ktsbk.com.
Super Show, Super Weekend, Super Bikes.
Wireframe, Crypto Trading, Crawl Dev, Data Driven. Entens alguna cosa? Normal. Escoltant la ràdio no ho aprendràs. Visita Nucleo.school, l'escola de màsters digitals per entendre el nou món que ja ha arribat. Nucleo. Start up your life.
Vine a Calvet i anticipa't a la calor. Les millors marques d'aire condicionat com Midea, la marca número 1 mundial en vendes d'electrodomèstics per al tratament de l'aire. T'instal·lem l'aparell d'aire en 48 hores i el podràs pagar en 12 mesos sense interessos. Ara, amb els aires condicionats Midea, et regalem l'accessori wifi perquè el puguis posar en marxa des d'allà on siguis amb el teu mòbil. Electrodomèstics Calvet. 70 anys fent-te la vida més fàcil.
Arriba la primavera i és que no puc ni amb la meva ànima. Pot ser astènia?
Segur. Jo aquesta època sempre prenc Astenolit, perquè Astenolit amb només una presa al dia ho notaràs. A més, Astenolit són només 12 dies. Ja ho saps, astènia, Astenolit, de Laboratoris ERN.
Que la teva assegurança de la llar et regali un altaveu intel·ligent està bé, però potser és millor que et doni assistència informàtica a distància, no? Berti, estalvia temps, estalvia diners.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Camí de les 6 de la tarda amb un producte que potser la Demetria hauria, Demetria Soler, podria fer servir pels seus alumnes per netejar la boca.
Esperem que no, perquè mira les pràctiques d'aquesta senyora, francament, torna el primer detergent líquid per la roba fabricat a Catalunya.
Per la roba.
És per la roba, eh?
Per la
senyora Demetria, és per la roba.
Hi ha molta llengua que sembla d'esparto.
És el de tota la vida. Una nova gamma de detergents sostenibles, responsables amb el medi ambient i amb envasos fets de plàstic reciclat que acaben de renovar la seva imatge. Detersolin Ultra per protegir els colors, o Detersolin Mixto que serveix per rentar junta roba blanca i de color, o el Detersolin Sport que neutralitza les olors. Els detergents de Detersolin us ajuden a estalviar i protegeixen la vostra roba i el planeta. El trobareu al vostre supermercat.
David Solans, bona tarda.
Bona tarda.
Bé, el partit de Carlos Alcaraz amb Alexander Zverev ha estat un vis i no vis al torneig del Master 1000 de Madrid.
Sí, perquè el número 2 mundial no ha donat opció al número 16 de l'ATP i li ha passat per sobre amb un 6-1 i un 6-2 amb 1 hora i 22 minuts. El murcià, per cert, és la 26a victòria de la temporada i ha establert un nou rècord en el seu servei, 227 km per hora. Un partit, per cert, que no s'ha viscut amb tranquil·litat del tot a la graderia, d'aquest Mutua Madrid Open, perquè s'han escoltat crits constants del públic que han descentrat una mica els tenistes en alguna ocasió.
Bé, i com dèiem, a les grades de la Caja Màgica hi ha un grapat de famosos que veuen el partit. Qui ha estat veient aquest darrer partit de Carlos Alcaraz és Tamara Falcó. Tamara, buenas tardes, bona tarda.
Sí, perdona, hola.
Hola, bona tarda, què tal?
Ah, hola, què tal?
D'aquí, de RAC1, bona tarda.
Bueno, fenomenal. Dime, dime.
Bueno, te preguntábamos por el partido entre sí. Carlos Alcaraz y Alexander Zverev.
Perdona, es que, pero ¿de qué me hablo? Es que no conozco a Alcaraz, es que no me suena para nada.
¿No estaba a la pista usted?
Acaba de jugar hace nada, sí. Hace unos minutos en la pista.
¿Tenis?
Perdón, de tenis. No, yo pensaba que era pádel. Es que de verdad, pero es que estaba bueno. Yo he llegado aquí porque estaba siguiendo a mi prometido, a Íñigo. Que he visto que se marchaba de casa y digo, ¿tú te vas? Y lo estás siguiendo. Pues, claro, porque, no sé, o sea, que no, ¿sabes? Controlando sí. Un poquito, porque no sé, tiene muchas amigas y tal. Sí. Y digo, a ver, cuidado, que antes de la boda no me la lié otra vez. Así que, pero tenis, de verdad, pero ¿es sobre
bueno,
tierra?
Bueno, es que estas bañones...
¿Sobre tierra
es, sí,
o sobre hierba o cómo va esto? Es que sobre tierra, bueno, no me
es
gusta porque...
Sucio.
Es muy sucio porque mancha un montón. Sí. Es... Pero bueno, o sea, pero
també t'acompanya Carmen Lomana, que hola. També està veient el partit. Què tal, Carmen? Com està?
Es que con las gafas no escucho.
Viendo tenis en Madrid, eh?
Bueno, sí, hay cosas.
De moment, tots els que hem anat, amb els que hem anat parlant de tenis...
Els experts.
No els interessa.
Con las gafas que tengo son como de soldado.
¿Qué te ha parecido Carlos Alcaraz?
Bueno, ¿quién?
Alcaraz, ¿quién ha jugado hace un momento en la pista central de...?
Es que no sé, Alcaraz. Me suena que no sí. Será el lampista.
Carlos Alcaraz.
El lampista que ha venido, se llama... No sé. Bueno,
el que hace un momento habéis estado viendo en la pista.
No, es que no estaba, pero no estaba muy preocupada por estos chicos.
¿Qué chicos?
No sé, pues esos que estaban aquí abajo jugando. Si se llama Carlito, ¿cómo se llama? A mí me da igual. Se han puesto crema solar. Pues que el sol pega, pero muchísimo. Se van a quedar con la piel.
Em diuen que també al teu costat tens Alaska, que també estava veient el partit. Alaska, no, buenas tardes.
Hola, ¿cómo está? Es que he perdido a Mario, que se ha ido por unas cervezas.
Claro, como siempre.
Es que no sé. Esto
vive en un...
Claro, le encantan los toros. Y claro, digo, bueno, pues te voy a acompañar.
Claro, pero
nada.
Pero esto no son los toros. Estás viendo tenis.
Pero ¿cómo no va a ser los toros? Pero ¿dónde...? Ah, pues yo pensaba que... Pero si a Mario no le interesa el tenis para nada...
Pues estáis
no
viendo tenis.
Sé. Pues no los... Claro,
bueno, como
es
hay
que
tierra,
yo no
hay
veo
tierra,
muy
claro.
Bien y llevo las gafas oscuras y tampoco
claro.
Es que no veo...
Que no veo nada.
Hay tierra batida, claro. Pero no, es, de una,
nada,
no,
pero
no
Carmen,
es de una plaza de toros.
Estoy con Carmen, que es maravillosa.
Estamos hablando de lo importante. Hablando,
pero estáis viendo tenis.
Estamos hablando de
no, estamos hablando de nuestras sábanas,
de lo importante que es tomar vitamina.
Es que llevas un outfit maravilloso.
Bueno, también,
porque es que... vas espectacular, bueno, Carmen. Es que todo te queda tan bien.
No sé si Miguel Bosé nos puede hacer... Nada, una cuatro líneas de lo que ha sido
Miguel.
El partido.
Esto.
Va, tira. Va, que...
Y tenía un paquetorro.
Que toma siempre igual, ¿eh?
Tiraba mucho, mucho, mucho.
Bueno, Miguel, gràcies. Ja, jo crec que ja ens hem fet una idea de les impressions d'aquest torneig de tenis, també amb Tita Cervera. Tita, gràcies.
Bueno, es que no lo sé. Es que no sé quién...
No sabes ni quién has visto tampoco, ¿no?
No, ni sé ni quién es usted.
Bueno, doncs aquest és una mica la llotja de convidats.
Però si com que me habla.
O sigui, no ho entenc.
Bueno, hem anat a veure el tenis. Habéis visto tenis, no?
Es que, ¿usted quién es?
Doña Tita.
Va molt despistat,
Doña Tita, que somos aquí en la ràdio.
Muchos amigos, es que me lian. Tengo muchos papeles.
No sap res, no sap on para.
Mucha gente que me
habla. M'han pinchado aquí, un poco de ácido hialurónico, no? No t'han pinchado mucho mejor.
Aquest és l'interès pels...
Volen estar atentes.
Es que ahora de cara a l'hora es muy importante ponerte las cuerdas.
Señoras, gracias.
Qué bonito ese
bolso. Gracias, hasta luego. Gracias.
RAC1. Hi ha amb ganes de fer vacances?
Amb MSC Cruceros, aquesta primavera aprofita els nostres descomptes d'última hora embarcant des de Barcelona o amb còmodes vols. 8 dies amb tot inclòs des de 679 euros per persona. Reserva a la teva agència de viatges o a msccruceros.es i descobreix el futur dels creuers.
Dissabte 6 i diumenge 7 de maig t'esperem a Trem a la Fira Pallars, terra de Supercorder. Amb mercat final, amb artesania, productes agroalimentaris dels Pallars i segona mostra de formatges d'ovella del Pirineu. Dissabte al vespre, Pallars Food Fest i diumenge, 8è dinar popular, Pallars, terra de Corder. Més informació a ajuntamentdetrem.cat i a eldeugust.com.
Carme Ruscalleda.
Ja de ben petita m'agradava estar als fogons. Somiava en ser una gran xef. I em va somriure la fortuna, la de poder comptar amb el millor metre, en cuiners, rebosters. Però, i elles? Elles sí que tenen mèrit. Dia a dia, 1.000 professionals en una de sola. Les infermeres.
Infermeres.
A Besles presenta la gira dels Harlem Globetrotters. Les llegendes del bàsquet arriben al Palau Olímpic de Badalona el 13 de maig amb la seva nova gira mundial. Acció sense límits, esmaixades increïbles. Gaudeix en família de l'espectacle de l'any. Entrades a mitaquilla.com i a punts de venda habituals.
El prestigiós coreògraf Ilya Gibbon estrena el ballet Les Quatre Estacions de Max Richter.
Un treball per a 16 ballarins inspirat en la música del compositor alemany.
6 de maig a la FAC Cultural de Terrassa, 7 de maig al Teatre Auditori de Sant Cugat i 26 de maig al Teatre Fortuny de Reus.
No et perdis aquesta producció. Entrades a les webs dels teatres.
Els dies 11 i 12 de maig, els concessionaris Mercedes-Benz, Autolica, Cars Barcelona, MB Motors i Autolica Tarragona hem preparat una selecció de vehicles nous amb condicions de preu del Saló de l'Automòbil. I a més et regalarem dues entrades per poder gaudir els dies del Saló. Aprofita les condicions només a Autolica.